Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Tres minuts que passen de les 9 del matí. Mirin, des que va començar l'any a tot Espanya ja han mort 55 dones assassinades a mans de la seva parella o exparella. D'aquests, 9 casos han tingut lloc a Catalunya. La xifra és provisional, ja que l'any encara no ha acabat, i es tem que vagi a més, perquè al desembre, segons dades dels darrers anys, sempre hi ha hagut un repunt. Sense anar més lluny, el desembre ha passat només en 31 dies i va haver 10 crims masclistes. Per parlar-ne de tot plegat, avui volem saludar a aquesta hora a Gregorio Gómez. Ell és cofundador i secretari de l'Associació Alma, una entitat que treballa per donar suport a familiars i víctimes supervivents de violència de gènere. Gregorio Gómez, bon dia, buenos días.
Buenos días.
Señor Gómez, acabamos el año con un balance de feminicidios esperpéntico. 55 mujeres fallecidas a manos de sus maridos o exmaridos. ¿Qué está fallando?
Fallecidas no, asesinadas.
Asesinadas, exacto.
Es distinto, las palabras son importantes. Pues lo que estábamos teniendo es pues un claro ejemplo de lo que, de las consecuencias de lo que está ahondando en la sociedad, ¿no? Tenemos por parte de la sociedad partidos políticos que están negando esta existencia, la existencia de la violencia de género, que eso está calando hondo dentro de parte de la sociedad que ya tenía esa creencia de por sí. Tenemos otro lado de la parte política que, sinceramente, las actuaciones que están teniendo dejan mucho que desear. Véase el ejemplo de la ley del sí solo es sí, que partía de una buena idea, pero fue una mala ejecución. Pues juntamos todo y es un caldo perfecto para que las consecuencias sean estas.
Precisamente, señor Gómez, como sabe, hoy el gobierno convoca un gabinete de crisis. ¿Qué se espera de una reunión como la de hoy?
Yo ya esperaba demasiadas veces, demasiadas cosas cuando se juntaban este gabinete, pero viendo las soluciones que proponen, pues no veo avances, no creo que haya nada. Hay que cambiar muchísimas cosas para que esto realmente terminemos con esta lacra, ¿no? Con esta continuidad y aumento de asesinatos. Y no les veo por la labor, por faltas de conocimiento, por falta de interés, no lo sé, pero no les veo que estén dando en el clavo.
De hecho, hoy se reúnen también a Ana Redondo con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para tratar y hacer balance un poco de cómo funciona esta nueva herramienta Biogen de cara a la protección de víctimas. ¿Qué balance hace usted de una herramienta como Biogen?
Para mí, el sistema Biogen no funciona. pero no funciona desde sus inicios, que es una buena herramienta si se hubiera aplicado en condiciones. En primer lugar, estamos hablando que Biogen lo único que registra son las mujeres que ya han denunciado, que han dado ese paso, que han pasado por una comisaría o por un cuartel de la Guardia Civil, por una comisaría de los Mossos. Pero las valoraciones que salen ahí están mal. Las valoraciones del riesgo están mal. ¿Y por qué están mal? Es muy simple. Todo el mundo está de acuerdo en que muchas veces las mujeres víctimas de violencia de género no son conscientes de que están siendo maltratadas. ¿Cómo vamos a hacer una valoración del riesgo que puede correr esa mujer si esa mujer realmente no se está dando cuenta en muchas situaciones del riesgo que corre? Es imposible. Para hacer una valoración más exhaustiva y más real de la situación, hay que coger a ese maltratador, a ese hombre maltratador, ponerlo delante de un equipo de psicólogos y hacerle una serie de análisis. Si no, esa valoración realmente no tiene validez ninguna. Además que partimos de una valoración de riesgo cero. Hay que partir de una valoración de riesgo extremo, porque no tenemos delante a ese hombre que puede asesinar a esta mujer. Entonces, ya te digo, de por sí, esa valoración está mal ejecutada. Y luego, pues, por desgracia, los equipos de los cuerpos de seguridad están a falta de personal. No podemos tener a un agente con 80 mujeres a su cargo, que es lo más habitual. Es imposible que puedan darle una cobertura completa a esas 80 mujeres.
Le sigue preguntando, señor Gregorio, ¿qué está pasando o por qué falla el sistema cuando la mayoría de las víctimas o la mayoría de los asesinatos se cometen por reincidencia, por saltarse las órdenes de alejamiento? ¿Por qué pasa esto?
Bueno, porque todas las herramientas, estamos dándonos cuenta a raíz de esto, que no están funcionando. Estamos diciendo que estamos conformando a los equipos que atienden a las víctimas en cualquier ámbito, sea policial, sea los juzgados, sean servicios sociales, y los estamos concienciando, porque un juez se puede saber toda la normativa, todas las leyes, pero realmente entiende el problema. Esa es la gran dificultad, hacerles entender el problema, porque si no entienden el problema muchas veces no las van a poder ayudar. No van a entender el por qué una mujer está narrando que él a ella no la ha tocado, pero, por ejemplo, se liaba a destrozar cosas del mobiliario o se llegaba a pegar puños a las paredes, a las puertas. Si no hacemos que todo el personal que atiende a las víctimas realmente esté concienciado y entiendan el problema, difícilmente le van a ayudar. Es muy complicado que les ayude. Entonces, ahí viene, tenemos juzgados, ¿no?, que tienen, que solo conceden las órdenes de alejamiento en torno al 30%. No tiene lógica. Para que una mujer llegue a un juzgado y dé el paso y ponga la denuncia, le ha costado sudor y lágrima.
Ahora me decía, el sistema no está funcionando, ¿eh? Pero ¿cuál es la alternativa?
La alternativa, para empezar, hay que darle una vuelta de tuerca totalmente a todo el sistema en una formación y concienciación completa de todos los entes que trabajan con las víctimas. Segundo, dotarla de recursos económicos, dotar de equipos a las unidades de los cuerpos de seguridad, dotar de equipos al Instituto de Medicina Legal, donde haya más personal que las puedan atender, porque una mujer no se puede estar esperando un año que le hagan un análisis a ella y al maltratador, el equipo del Instituto de Medicina Legal. Que haya más psicólogas que las ayuden. Nosotros proponemos, por ejemplo, que se lo pusimos encima de la mesa al ministro Marlaska hace ya unos años, que todas las denuncias se saquen de los cuarteles de la Guardia Civil y de las comisarías. ¿Por qué? Porque muchísimas mujeres llegan a la puerta y se dan media vuelta, sobre todo en el ámbito rural. ¿Qué pasa en el ámbito rural? Que en cuanto una mujer entre por esa puerta, todo el mundo ya sabe a lo que va. Porque la sociedad dice que no lo sabe, que no se oye. No, las paredes son de papel y aquí todos oímos lo que está pasando en las casas de al lado y los rumores corren. Entonces, hay que sacarlos de ahí y llevarlos a los centros de salud. Y los centros de salud, lo que hay que dotarlos es de psicólogas que las atiendan, que las reciban y les ayuden a identificar el maltrato que están sufriendo. Que encima ya tendríamos un preinforme perfectamente válido a la hora de poner la denuncia y a la hora de que el señor juez o la señora jueza tomen decisiones. Porque hasta ahora lo único que tienen es la denuncia. Y por desgracia, a la hora de poner las denuncias, las mujeres se centran en lo último que ha pasado. No cuentan toda la historia, porque aparte de ello, no identifican todo el maltrato que llevan sufriendo. Entonces, esa psicóloga les podría ayudar mucho. Además, para poner la balanza en equilibrio, nosotros decimos que esa misma psicóloga tiene que hacer un preinforme delante del maltratador. ¿Para qué? Para que realmente tengamos una valoración del riesgo realmente que está corriendo esta mujer y poder tomar las medidas.
Ui, no sé si hem perdut el senyor Gregorio Gómez. De seguida intentem reconnectar amb ell. Recordem que estàvem parlant amb Gregorio Gómez, cofundador i secretari de l'associació ALMA, que ens estava explicant què falla el sistema segons ells. Em sembla que ja el tenim amb nosaltres. Senyor Gómez, buenos días de nuevo.
Buenos días. Parece que se ha cortado.
Sí, ya está. Ya lo hemos solucionado. Me decía que las instituciones, los jueces, todo el mundo implicado no acaba de entender el problema. Déjeme preguntarle si todos como sociedad acabamos de entender el problema.
No, ese es uno de los graves problemas que tiene la violencia de género, que la sociedad no lo entiende. Nosotros cuando vamos a dar charlas, lo que intentamos es que la sociedad reflexione, ya sea en un centro educativo, en asociaciones, en empresas, y les intentamos explicar qué es lo que se nos cuenta a día de hoy, principalmente en los medios de comunicación. Fijaros bien que en los medios de comunicación lo principal que sale son o los asesinatos o los intentos de asesinato, pero nadie está explicando a la sociedad de dónde viene esto. Entonces hay que hacer una reflexión de dónde viene, porque todo viene a raíz de la educación que estamos recibiendo todas las personas. Entonces, cuando verdaderamente le haces entender a las personas que todo lo que lleva vivido, hay cosas que están mal, que hay que cambiarlas, que no porque se lleven haciendo 50 años, 500 años, hay que seguir haciéndolas, empiezan a entender un poco la problemática. Y se empieza un poco a entender el por qué una mujer actúa de una manera u de otra. Mira, te pongo un ejemplo muy simple y muy claro.
Por favor.
Nosotros tuvimos una mujer, nosotros, que nos llegó a los habían pasado 3 días de que la habían violado. Su pareja la había violado durante 5 horas con un cuchillo de cocina inmenso y, vamos, fue aquello brutal, ¿no? Bueno, pues a los 3 días la recibimos, empezamos a darle terapia y al día siguiente me llama diciéndome que le había llegado una carta de la Seguridad Social porque su pareja debía unos recibos de autónomo, que cómo le podía ayudar. ¿Cómo entendemos que una mujer que acaba de sufrir una violación durante 5 horas, que veía correr peligro su vida porque tenía un cuchillo todo el rato puesto en el cuello, esté pensando en ayudarle? Hay que entender por qué pasa eso, por qué es esa reacción, por qué muchas de ellas luego llegan al juzgado y se niegan a continuar con esa denuncia, por qué la retiran, por qué muchas veces ellas intentan, a pesar de haber una orden de alejamiento, acercarse a ellos, porque la dependencia emocional es muy grande. Porque desde bien pequeña a la mujer se le enseña el compromiso, la comprensión hacia su pareja. Entonces, si no entendemos realmente eso, es difícil que podamos entender el problema. Nosotros a las víctimas, a las mujeres que atendemos, les decimos que posiblemente cuando empiecen a hablar de este tema con familiares y amistades, le hagan daño. Porque como no lo entienden, con la intención de ayudarla van a decirle cosas que le van a hacer sentir culpable. Y es muy normal.
Ahora me decía, hace unos años pusimos todo el debate encima de la mesa al ministro Fernando Grande Marlaska. No le voy a preguntar por Ana Redondo, que acaba de llegar a la cartera de Igualdad, pero con Irene Montero, ¿se pudieron sentar a hablar de todo ello?
No hubo posibilidad. Con Irene Montero no hubo posibilidad.
¿Cómo valora el paso de Irene Montero por Igualdad?
El resultado es negativo. He visto muchos proyectos, muchas normas, muchos intentando hacer cosas de cara al público, pero que realmente no tenían soluciones. Y luego nos ha puesto encima de la mesa 2 leyes que es mal ejecutada y que intentando solventar un problema perjudica a otro. La ley del sí solo sí, hemos visto los efectos en reducciones de condena y hombres que están en la calle, ¿no? Entonces ha habido 100 y pico, si no recuerdo, que han salido ya de prisión. Y luego tenemos la ley LGTBI, en la que se basa, pues, principalmente, que no digo que haya que hacer una ley LGTBI, claro que hay que hacerla, hay que ayudar a estas personas que están sufriendo ciertas discriminaciones. Pero lo que no puedes hacer por ayudar a unos, estropear la situación de otros. Y en este caso la ley LGTBI, bajo mi punto de vista, destroza lo que es el concepto mujer, y entonces si destrozamos el concepto mujer, la violencia de género la sufre una mujer por ser mujer, pues estamos cargándonos la ley de violencia de género. Veremos a ver las consecuencias que nos van a traer.
¿Existe alguna fórmula legal para poder alertar a las mujeres que viven con agresores persistentes?
Yo, bajo mi punto de vista, creo que no. Porque toda persona tiene derecho, ¿no?, a pues bueno, que sus datos, su información la tengan ellas. No tienen por qué darse a conocer, ¿no? No creo que se vaya diciendo por ahí que está a cualquier persona que pueda vivir con un ladrón. Ten cuidado que ese es un ladrón que ha cometido X delito. La policía no va diciendo eso, no va informándose de eso. Esto es un delito más. Bajo mi punto de vista no se puede informar así. Pero tampoco es la solución. Sinceramente, no creo que sea esa la solución. Para cambiar todo esto, lo que hay que hacer es invertir en educación. Hay que llevar la igualdad a los centros educativos a todos los niveles, como una materia más, y trabajarla desde cero, porque, por desgracia, a las casas no podemos llegar. El único sitio donde podemos llegar es a los centros educativos. Pues trabajemos allí, formemos equipos para que puedan realmente llevar e implantar la igualdad en los centros educativos, ya lo digo, en todas las materias es donde tienen que estar. Y empezaremos a generar un cambio social a futuro. Pero ahora mismo eso no es una solución. La solución es cuando una mujer detectamos que está sufriendo violencia de género, es poner todos los recursos en sus manos. El ayudarla a entender lo que está viviendo, en darle una atención que la ayude a empezar a reconstruirse, en darle recursos económicos, que muchas veces nos olvidamos que están totalmente controladas económicamente y muchas de ellas las han obligado a dejar su trabajo y tienen una dependencia económica brutal de su pareja. ¿Qué hace esa mujer si se va de casa o deja de percibir el dinero que entraba en esa casa? ¿De qué alimenta? Bueno, a ellas les da igual, ellas, pero sus hijos no. Entonces, por sus hijos no dan ese paso muchas veces porque no saben dónde van a acabar. Entonces, es necesario poner recursos, pero al momento. No como nos ha pasado a nosotros en algunos casos, que reciben las ayudas económicas a un año y pico vista. Wow. Mientras tanto, ¿de qué comen?
Sí. Usted, que es cofundador y secretario de la asociación ALMA, para que la gente que nos escuche sepa a qué se dedican. ¿Cómo funciona ALMA y cómo atiende a estas mujeres?
Bueno, pues nosotros lo primero, muchas veces me preguntan si tenemos un protocolo. No tenemos un protocolo fijo. Nos adaptamos a cada mujer que nos llega, porque cada mujer llega en un momento determinado de su vida. Puede ser que haya puesto denuncia, puede ser que no, puede ser que tenga apoyo familiar, puede ser que no lo tenga, puede ser que tenga recursos económicos o no, que tenga hijos o no. Pues entonces, en función de su necesidad, desde el momento en que nos llegue, nos ponemos a trabajar. Lo que sí está siempre presente es el equipo de atención psicológica que venimos ofreciendo y dando una continuidad constante, no dando citas a un mes vista, que por desgracia los servicios institucionales, pues bueno, atienden en poquitas veces. ¿Por qué? Porque no cuentan con recursos. Entonces nosotros, bueno, pues gracias al voluntariado que tenemos, gracias al personal de la asociación, podemos dar una atención psicológica continuada. Este año estamos teniendo nosotros una media de 80 mujeres mensuales.
¿80 mensuales?
Este año ha sido un año en alza, mucho más. También es porque tenemos mucha visibilidad, sobre todo en redes y lo que es en los buscadores, ¿no? Pero nos llegan, ya te digo, 80 mujeres mensuales a las que tenemos que dar atención. No todas van a necesitar a lo mejor atención psicológica, pero sí otros temas de recursos, búsquedas de ayudas en determinados conceptos, ¿no? A lo mejor buscar salidas laborales. Pues bueno, intentamos buscar todo lo que ellas necesiten.
Ustedes que participan en muchas charlas, y antes me lo decía, la solución pasa por el mundo de la educación. Yo soy muy partidario que en el mundo de la educación, y me refiero de momento solo a la educación, hace falta un gran pacto de Estado en el cual la educación o el sistema educativo no cambie cada vez que gobierna un partido distinto. ¿También en este tipo de materia?
Lógicamente. Por desgracia, a día de hoy la educación se ha utilizado como herramienta política, ¿no? Un poco pues para redirigir en función a los pensamientos de cada partido. Lo que hay que hacer es realmente educar y olvidémonos de utilizar esto como una herramienta. Además, que suele estar metido todo en un cajón desastre. En las comisiones de los distintos órganos solemos ver que está a lo mejor educación, mujer y 40 cositas más ahí sin importancia, como si esto no tuviera realmente importancia. Entonces hay que dedicarle mucho esfuerzo y implantarlo ya, porque contra más tardemos va a ser peor. A mí hace poco un chaval de 15 años me decía en un instituto que el sitio de la mujer es la cocina. Delante de todos los compañeros y compañeras que tenían clase, delante de varios profesores. Además, me lo dijo encima con el brazo hinchado por la que entiendo que era su pareja, y la chica tampoco reaccionó. Lo dio por bueno.
Qué bestia.
Es la realidad en la que vivimos a día de hoy. También una chiquita me decía que, por ejemplo, no podía ir al instituto si ella antes no hacía la cama de sus dos hermanos mayores. Eso existe a día de hoy. No podemos taparnos la cabeza y decir que esto es un mundo ideal, que hay muchos cambios, que se están haciendo muchas cosas. Se están haciendo cosas, sí, estamos avanzando, pero muy despacio. Y se están desaprovechando muchos recursos económicos. Porque, por desgracia, el dinero del Pacto de Estado no está cumpliendo la función que tenía que cumplir.
Sí, como sigui, qualsevol dona maltractada, víctima de violència masclista, que es pot posar en contacte a telèfons que funcionen les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, i a més que ho fan de manera anònima, que no queda registrat a cap mena de factura, com el 900-900-120 o el 016. Señor Gómez, además, si alguna mujer necesita ponerse en contacto con la Asociación Alma, ¿cómo lo hace?
Pues mira, tiene varias vías. Para empezar, tiene una herramienta que tenemos gracias a una empresa, H2C, que se llama Bidosgen. No Biogen, como la herramienta de la institución pública, no, sino Bidosgen. Uh-huh. Esta es una herramienta que no deja registro en ningún momento en el teléfono de la mujer, uh-huh, que le permite pedirnos ayuda incluso de manera anónima, pero otra parte importante, le permite guardar pruebas. Esas conversaciones grabadas, esos vídeos, esas fotos, esas conversaciones por WhatsApp, todo lo puede subir a esta herramienta y quedan certificadas que al día de mañana, ante una denuncia, la tiene ahí. Y valen, ya está demostrado que valen para utilizarlas en los juzgados, porque ellas lo que suelen hacer es pues pasársela a una amiga, a un familiar, y lo quitan de su teléfono para que él no las vea. Luego se echan para atrás en los juzgados. Tienen esta herramienta, pueden escribirnos por correo, por redes sociales, por el teléfono 672-16-1756, Y aquí nos tienen para echarles un cable.
Gregorio Gómez, cofundador, secretario de la Asociación Alma, muchísimas gracias por subir hoy a la caravana de Radio Estel y explicarnos esta realidad tan cruda. Que vaya muy bien.
Igualmente, y muchas gracias por invitarnos para contar la realidad, que no todo es color de oro.
Gracias a usted.
Radio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Alfonso, aquest soroll?
Espera. No, aquest és la Magui, que és una porca.
És que et juro que anava a dir, no entenc quin soroll està fent, però...
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem. Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Aquest divendres 8 de desembre, solemnitat de la Immaculada Concepció, Ràdio Estel transmetrà a 11:15 del matí la missa pontifical des de la Catedral de Barcelona. Estarà presidida pel cardenal Joan Josep Omella i concelebrada pels canonges. Viu amb nosaltres la solemnitat de la Immaculada, una devoció molt present entre els cristians des d'almenys fa 800 anys. Recorda, en directe aquest divendres 8 de desembre a 11:15 del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. Carai, quina alegria, eh?
Sí, Rafa Sanauja, molt bon dia. Molt,
hola.
González.
Bon dia.
Pa'lante.
Les cosetes de l'Andreu.
Vaig a fer una BBC. Andreu, què ens expliques avui?
No pots fer una BBC, perquè no
ja
es veu.
Ja l'he feta.
A veure, avui està...
El Twitter de Núria Ros i ho entendré.
Exacte.
Jo crec que és el millor tuit que he fet des de...
Mai a la vida, sí senyor. Has estat molt creativa.
Podem explicar-ho a l'audiència?
No, clar, i tant. No, tu, que tu has fet el retuit.
Una periodista de la BBC, de la BBC, doncs abans de començar l'informatiu l'han enganxat fent, traient el ditet del mig. Una broma que es fa entre companys d'equip, això, a vegades.
Sí,
el problema és que ha entrat en directe i després parlava de Trump. Ai. I ha sigut una imatge molt, bueno, molt graciosa.
Sí, després parlava de Trump encara.
Sí.
Sí. I he dit que podríem ser tranquil·lament nosaltres, no fent el ditet del mig, però fent bromes.
Sí.
Sort que és ràdio.
Veus?
I la gent no ens veu.
Habitualment sí. És broma.
Sí, sí, sí. Habitualment. Alguna vegada...
Recepció, pot haver.
És de debò.
Alguna vegada és de debò.
Sí.
Va, 28 minuts que passen de les 9 del matí.
Hola.
Hola.
Què?
Cric, cric.
A qui hem estalquejat avui?
No, avui he estalquejat el Sergi Pomerman.
Aquí, aquí. Vocalitza, coño, vocalitza.
És que a mi aquests silencis incòmodes no m'agraden gens.
Perquè has de parlar tu, Andreu, això és ràdio.
Sí, però ja ho sé, però no m'havies donat pas.
Però no sé ni
jo necessito
aquí
el teu recolzament. Mira, doncs avui hem estalquejat el Sergi Pompermayer. Va néixer un 27 de novembre. Per
Pomper,
tant és...
li diuen, eh?
Sí, és que ja m'has tret el...
Ah, perdó.
No, a veure, és sagitari, és sagitari. Llavors, felicitats a tots els sagitaris, perquè que avui feu anys, per exemple,
sí.
Perquè estem en el mes dels sagitaris.
Ah, mira.
Sí. Llavors, per començar, en el moment de, que com a persona et deixes dir Pomper, com ara. Has dit tu ara, sí. Joan Trias, doncs ja està, ja m'has guanyat el cor. Facilitem les coses a les altres persones. A més, que queda bastant cuqui, Pomper.
Sí. Home, m'ho arribeu a dir abans i el sumari el ven com a Pomper.
Tio molt maco, Pomper. El Pomper Mayer.
És complicat, Pomper Mayer, eh?
Sí.
Depèn de com t'enganxa. És un cognom xulo, t'he de dir.
Sí. No sé d'on ve, però no sé pel nord.
Té nom d'institutriu de Heidi.
Té pinta d'argentí.
Argentí?
Pomper Mayer.
Pomper Mayer.
Ah,
sí, una mica.
Sí, encaixa. Pomper Mayer, sí.
No sé d'on ve el cognom.
A veure, això no, ara això no ve el cas,
ara,
no? Però primer que veig en obrir el seu perfil és la història que en Joan Trias va fer quan van a veure Amèrica, l'obra que ens ve presentar. Així que punt positiu, perquè aquí també fent autobombo, que això ens encanta.
Absolutament.
Molt bé.
El seu perfil d'Instagram és típic de dramaturg, bàsicament perquè penja coses bastant sense sentit. Per exemple, el 19 de maig del 2018 va penjar una foto d'una patata.
Una
sense
patata.
Cap context, eh?
Fregida o...
No, una patata acabada de collir.
De l'hort,
sí.
Bueno,
però el que m'agrada
és... evident que l'home ve de la patata.
Sí, no, està clar, això.
Escolta, què seríem sense patates?
Ara.
És important.
Sí.
Sí, a més, també et donen llum, de vegades, les patates.
És veritat, es poden fer experiments amb patates.
No, la veritat és que jo, alguna vegada ho he intentat, fer aquests experiments de la patata, que et donen llum. Sí, sí.
Sí, que et poses una bombilla allà, una bombeta.
Exacte.
Sí.
Ho he vist molt, però no ho he fet mai.
L'energia de la patata.
Exacte, però a veure, no. El que m'agrada més de tot plegat és que fa fotografies que segur que per ell tenen molt de sentit quan viatge.
Sí.
I que viatge molt, la veritat. Però la meva pregunta ara mateix, perquè m'he menjat bastant el coco durant tot el matí,
sí.
És si Mireia Aixalà és la dona o la parella de Sergi Pompermayer. I ho dic perquè tenen moltes fotografies junts, però no he trobat cap evidència.
Jo sé que han treballat
evidència.
Molt junts, però no...
Sí,
no
també sé. Han treballat molt junts. A veure, jo he de dir que a mi m'agrada molt el safareig, ja ho sabeu, llavors per això he tret el tema. Però també ho dic perquè, bàsicament, fan molt bona parella, he trobat. Ah? Sí.
Sí, visualment, dius...
Sí, visualment he dit, mira els que macos.
No estaria malament.
Sí, sí. A veure... jo crec que Sergi Pompermayer i jo seríem grans amics, perquè a banda de viatjar... Sí.
Avui el tens aquí.
A banda de viatjar per tot el món i conèixer noves cultures i persones, també li agrada bastant el vi, que a mi també m'encanta.
Sisplau, Andreu,
llavors,
digue-li quan
de vi.
Negre, vi tinto...
No, saps què passa? Que Saps què passa? Que tenia una fotografia, o sigui, diverses fotografies de vins, però a ell li agrada comprovar-los.
Ah, val. Una mica de tot, eh?
Una mica
cata,
de tot.
Una cata. Una
seria
cata.
Un bon sommelier, doncs.
Sí, podria ser.
Segurament.
Sí, sí. A veure, així, doncs, ja per acabar amb tot plegat, Sergi Pompermayer està, o Pomper, com li vulgueu dir, està més que aprovat.
Molt bé.
Absolutament.
Sisplau, digue-li que vol ser amic seu.
Sí, i
això
tant.
És, quan arribi.
És sí, sí, molt sí. Poc inquietant que algú et digui vull ser amic teu. Sí.
És bastant red flag.
Sí. Saps, que, saps què és Pomper en italià?
No.
Bomber.
Ah, ah sí. Ah. Sí.
Pompieri. El teu toc, va.
Doncs els bolis, els bolígrafs, que un dia per l'altre decideixen que estàs més guapo amb un dit ple de tinta.
Ai, sí.
A veure, és una broma, eh? Era per posar una mica d'humor a
molt bon, Andreu.
Situació.
És boníssim. Jo, quan vulgui riure, recuperaré aquest acudit a casa. I saps què vull dir?
Perquè com estic rebent avui, eh?
És màgic.
Andreu, torna-t'hi.
Va, sisplau, sisplau. Ai,
no, a veure, us estic dient això perquè aquesta situació...
No es pot, eh?
No, sí que estàs,
avui...
És que has fet una broma. Llums de Nadal a Radio Estel.
Sí, avui dispersió absoluta. Sí,
ara sortiré per una lupa per buscar la broma, perquè jo no l'acabo de...
No, és allò típic, tens un mal dia. Escolta la broma, ara. La regla.
Exacte.
És, ja està, no?
Vitamines, vitamines. Sí, sí,
sí, sí, que divertits sí. Que sou, eh?
Estem aquí per ajudar-te.
Ara, BBC.
No, a veure, la situació aquesta de que un dia per l'altre el boli decideixi fer-te una mala jugada i tintar-te tot el dit, doncs la veritat és que segurament estarem tots d'acord que és una cosa horrible. Perquè el problema no el tenen tots els bolígrafs, perquè vull fer una excepció, els Vic, els bolígrafs Vic de tota la vida.
Sí.
Vic Naranja.
Mira,
Vic
vol deixar-ho estar avui, eh? L'Andreu.
Està complicat.
No pot.
Se m'està complicant molt al matí, de
no,
veritat.
No passa amb els bolígrafs Vic.
No, no passa, perquè no tenen la punta fina.
Perquè són bons, perquè estan ben fets. Hi ha molt boli mediocre.
Cal explicar que en Rafa en porta uns... Quina sí, marca són?
Sí, aquest
són...
també... No. Sí.
Va bé aquest, eh? Va
ah, molt bé, passi. Però pinta
aquest
molt,
stream,
eh?
Sí. Aquest stream. Sí.
Mira, me l'has deixat fa 10 minuts i m'he pintat, mira. Ja tinc tota la mà plena de tinta.
Això no serà culpa del boli. No.
Això, els periodistes no. I comunicadors ens passa molt, això. Sempre tenim una taca de tinta a la mà.
Això és perquè sí. Treballem, clar ara. Que sí.
No, i és una mica el que anava a dir com la resina no, dels arbres, que t'enganxes, després vas enganxant. No, en el boli no t'enganxes, sinó que vas deixant marquetes... I una mica deixes la marca de la teva empremta, que per sí. Persones com jo, que som una mica poruques, diríem...
Poruques.
Sí. Vale. Et penses que aquella empremta que has deixat tu la farà servir algú? M'explico?
Una estafa de bisum, bisum.
Sí, una miqueta.
Compte.
Sí. No, és que és veritat.
És pensar molt, eh? Andreu,
sí, sí, és que jo massa. Em faig moltes pel·lícules.
És pensar massa.
Cap. Sí. Sí, sí, no, no.
Què, red flag?
Sí, a veure... avui vinc a parlar de les persones que arriben tard, que aquest tema ja ha sortit, és molt recurrent en aquesta secció,
sí.
Ho sé. Però és una situació en concret, i és quan saps que estàs arribant tard i quan vas amb una persona que va amb tota la parsimònia del món, no? A veure, això ui, no sí. Pot ser. Si saps ui, que sí. Estàs arribant tard, no pots empenar-te mirant les musaranyes. Intenta agafar alguna drecera per no fer més tard del compte, no? Ja. I si vas amb aquesta persona que no té ganes de córrer, doncs abandona-la. Punt i final. És a dir...
Abandona-la.
Abandona-la,
eh?
Sí.
Perquè per... Nunca lo haría.
No, perquè per un tercer no pot ser que arribis tard. Per un tercer no pot ser que arribis tard i després totes les crítiques et caiguin a tu. Òbviament, si ara. És un amic teu que va amb crosses, tingués una mica
escolta'm,
de paciència.
Ja arribarà.
M'explico.
Ja.
No, però no l'abandonis, no, perquè potser no. Cau a mig camí. Saps? I l'has de rescatar. No, no, no volem que els nostres amics es facin mal,
és
eh?
És així.
Això no.
És així. Historieta?
Sí, avui sí que hi ha historieta, perquè ahir no em vaig portar cap. Mireu, jo ahir vaig haver de sortir del metro de Barcelona.
Ah, és del metro? Mira, no m'ho imaginava, tampoc.
No,
mira,
que estrany.
No, perquè un home que deia que era policia nacional i que anava a veure sí. El seu cosí guàrdia civil...
Policia nacional?
Com?
Sí. A veure, us poso situació. Va. Jo ahir agafo el metro, pujo, i al cap d'una parada se m'apropa un noi...
Sí.
Que deia que era policia nacional, però que anava camuflat.
I camuflat,
que anava
eh?
Sí, que anava a veure el seu... No és a dir, de
no
paisà.
No incògnit, eh? No, paisà, no. Camuflat.
Anava, sí, sí, camuflat.
Anava amb unes branques i...
No, que va, que va, que va.
Anava d'arbusto cantante.
No. I això que em comença a agafar el braç, ai, a explicar-me la seva història, que estava fent videotrucada.
Val.
Que em va ensenyar el mòbil i vaig veure la videotrucada, però vaig dir, guarda'l. No, i després, això, que anava a Sagrada Família a veure el seu cosí, que era guàrdia civil.
Sí.
Total, que la conversa va anar dispersant molt, fins al punt que em va treure el tema del Disney Channel de la Colau.
Disney Channel de la Colau?
Que jo el que vaig entendre quan em va dir Disney Channel de la Colau va ser Les Illes.
L'Instagram de la Colau, home.
Ah, jo em pensava que era per Les Illes, els dibuixos, que eren rodones i semblaven com una mica...
Les superilles, vols dir.
O sigui, sí.
Ah. No, jo crec que és més per les xarxes socials de Colau i les fotografies que penjava, estirada al llit, amb la ploma, tot això.
Ah.
Disney Channel.
Després també em va sortir amb la llei d'amnistia.
Clar, no podia ser d'una altra manera.
Sí, després em va sortir amb el DNI, que aquí vosaltres no decís DNI.
Com ho diem? Jo dic DNI?
No, no, sí que diem DNI. I em va dir que no, que vosaltres dieu NIF.
NIF.
No, diem DNI.
No, diem DNI. En fi, que va ser tot un despropòsit. Llavors,
efectivament.
Vaig baixar del metro, vaig decidir per baixar del metro. Total, que la història no acaba aquí, perquè jo vaig pujar al següent metro que venia darrere...
I estava una altra vegada ell.
No. I em vaig trobar una dona.
Ah, dic ara, plot twist, es troba el cosí.
No, yeah. T'imagines? No, quina por.
Busca un primo.
No. No, total, que em trobo aquella, una dona que ens vam fer millors amics, perquè bàsicament aquella dona també havia decidit sortir del metro
sí.
pel mateix home.
Ah, boníssim.
Sí, perquè ja anava amb una persona que estàvem comentant la jugada del Policia Nacional, i de cop se'ns apropa aquesta dona i ens diu: esteu parlant de l'home que no parava de parlar de policies nacionals, guàrdies civils i no sé què més?
I
nosaltres, sí, i llavors vam començar a conversar amb aquesta dona, molt maco. Vam fer bastanta pinya.
Un grup de suport allà.
Sí, de fet l'home aquest ja m'havia avisat de que una dona ja s'havia baixat del tren perquè l'estava molestant.
Boníssim.
Quin drama de persona.
Sí,
no té cap sentit, però està bé.
Exacte. No té molt sentit, però, a veure, jo us he de dir una cosa. Si us agrada la selva per a veure animals salvatges, no cal que aneu a l'Amazones. No. Vull dir, ja podeu venir al metro de Barcelona.
Sí.
Ja està.
Ja has estat molt.
No us en penedireu gens.
En popular opinion.
Mireu, avui m'he trobat un tuit que és d'ahir que deia: Sant Cugat completament buit. Em pregunto com estarà la Cerdanya. Una mica més abaix, una mica més abaix, hi ha un comentari que diu: i Begú i Pals?
També buit.
I jo hi afegeixo: doncs no us pregunteu com està l'Evacaré, l'Evacarés, a la ciutat de Nadal.
L'Evacarés, sí.
Perquè potser caiem de la cadira. A veure, xiquets.
Xiquets, eh?
I xiquetes. Sí.
Jo no vull semblar una persona repel·lent ara mateix, però està clar que les ciutats, doncs un, quan té vacances, no s'hi vol estar.
Exacte.
Està claríssim.
Escolta'm.
Si amb prou feines ja està amb desgana durant la setmana i els 365 dies de l'any, doncs quan pot, aprofite i marxe. I és completament normal amb aquest aire contaminat de Barcelona, perquè vols anar a la muntanya i pots respirar bé 3 dies de la teva vida.
A la muntanya, eh? Clar. A veure les últimes estrenes del cinema.
No, això no.
Ah.
No, tu espera't un
moment. Però els que som això... Com
espera, deixeu-lo acabar.
Sí, deixeu-me acabar, perquè la història no acaba aquí. A més, si vius a Sant Cugat, segur que ets d'aquestes persones amb segones residències que costen una milionada.
Això segur.
A la gent de muntanya no és que no ens agradi que hi vagi la gent. El que no ens agrada són els pijos i pijes de Barcelona, rics, que tenen segones residències i que no tenen consciència de poble, perquè això és veritat.
Ara.
Ja m'he quedat a gust.
Ah, molt bé.
Ja ves, ja.
Sí, molt bé, molt bé.
Llavors, la gent que vagi als pobles, no patiu, no ens enfadem perquè vingueu. Ens enfadem si no teniu consciència de poble.
T'has deixat Valtorens.
Què vol dir consciència de poble, exactament?
Una mica... no... És que no sé com explicar-t'ho.
Portar-te l'esperit de la ciutat al poble, sí.
Clar,
no?
És a dir...
Sinó viure el poble en essència.
Sí, anar al mercat, exacte. Fer aquestes cosetes de
conèixer
poble...
Conèixer gent...
Sí, la veritat és que sí.
Comentaris, varios.
No anar de repel·lent. Perquè, clar, al poble una cosa que passa és que quan tu vas a un bar... No és com aquí, Barcelona, que aquí els bars ja estan acostumats a tractar amb gent hipòcrita, no direm fàcilment. Sí. Clar, el bar és com més confiança, no?
Estàs insultant gratuïtament...
A molta gent, sí.
A moltíssima gent.
Sí. La veritat és que sí.
Telefon d'aludits directe... No...
Podeu trucar, si voleu.
De 3, 4, 6, 9,
jo us contestaré, 6, encantat de la vida. Us donaré alguns tips i consells per anar al poble.
Això era la historieta, la Unpopular Opinion? On està?
No, això és la Unpopular Opinion, l'únic que barrejo moltes coses.
Està bé.
Sí.
González.
A passiau.
M'has esmorzat bé, avui?
No, encara no. No he esmorzat encara.
Imagina't quan esmorzis.
A dalt tinc tranquimacín, ja et donaré. Quan pugem ja et donaré.
No, una cosa és que m'he activat molt perquè vosaltres heu començat molt durs amb mi.
És veritat.
Que m'havia de posar a to.
Bravo.
S'ha de defensar, ja està.
Bravo, González.
Molt bé.
Gràcies.
aplaudiment una mica pobre.
Sí, ara t'ho anava a dir. Sí. Que trist.
No, jo aplaudit fort, eh?
Molt bé, gràcies, Núria.
L'humorista de la caravana.
De González, arròs.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Vinga, Barros, treu-nos d'aquest fregao.
Sí. Que... No, us hi trauré perquè ara ens posarem una mica...
La fregona no l'hem fet servir, eh?
Ai. Amor. Escolta'm una cosa, aquestes bromes ja no.
Tio!
Si fan gràcia, sí, si no, no. La fregona, fregao, perquè no entré la fregona.
Bon dia.
És que és d'una intel·ligència superior, l'humor de l'Andreu.
No s'ha recuperat. O sigui, jo aquesta tarda a casa serà un festival.
9.42.
Niños, sentaos, que vais a aprender lo que es el humor.
Jordi Carretero, si vols, tanca'm el micro.
No, no. Tot és aprendre'n.
Sí.
Ara ens posarem més sensiblons. Sí. Sensiblons, així com a nou terme de la RAE.
Correcte.
Perquè us porto els consells definitius per fer l'arbre de Nadal.
Ai.
Sí.
Per fer-lo.
Per fer-lo. No, si vols, per desfer-lo.
Per decorar-lo.
Per fer-lo i decorar-lo.
Es diu posar l'arbre de Nadal, sí.
Clar, clar, aquí hi ha un debat. Què digueu vosaltres? Perquè a casa meva diem anem a fer l'arbre.
Anem a fer l'arbre, anem a posar l'arbre, sí, sí, sí.
En Sanaúja, a casa seva, diu anem a decorar l'arbre, eh?
Si algú diu anem a posar l'arbre, dic, escolta, posar o decorar?
Clar, és una gran diferència, la veritat, sí.
Bé, però sigui com sigui, està molt bé. I us he de dir que són uns consells ideals per l'època de l'any en la que estem, perquè almenys a casa meva, repeteixo, sempre m'han dit que l'arbre i la decoració de Nadal es posa durant el pont de la Puríssima.
Sí.
I què passa ara? Pues que és el pont de la Puríssima, així de clar.
És així.
Llavors, per tant, ara és el moment. També us dic que em dóna la sensació que gairebé tothom ja l'ha posat, ja l'ha fet.
Sí?
Sí, la gent va molt d'hora aquest any.
Sí, tu només cal obrir l'Instagram per veure-ho.
He vist molt repartiment d'arbre natural.
No sé
si és que m'he fixat molt o què.
No ho sé, però...
He vist molts repartidors d'arbre natural.
Sí, però de vigilar,
la gent a casa seva ja el té decorat, un 90% de les persones, però també estic convençuda que hi ha gent que va més tard o no, sí, perquè realment s'ha de fer ara.
Sempre.
I tenim algun oient que encara no l'ha fet i, per tant, aquests consells li poden servir i, si no, ens els apliquem nosaltres per l'any vinent. I ja està.
Estava ahir de nit fent un pessebre, jo.
Ah, sí?
Què tal?
Ja en parlarem, de consells per fer un
passeig. Oh, i tant, no em traieu idees, perquè ara comencen tots els consells per coses de Nadal.
Ja té molts temes.
Ja es portaré. Llavors, dit tot això, sense més dilació, anem als consells d'avui. Els consells definitius per fer un arbre de Nadal de 10.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad.
I wanna wish you a Merry Christmas.
Aquesta.
En anglès correcte.
I wanna wish you.
Anava a cantar-ho, però no m'he atrevit.
No, molt bé.
Tranquil. Espera, que arriba, que arriba.
Vamos todos. Vamos todos.
I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas.
Per què no fem un programa de karaoke, també?
Ja arribarà. Ai, l'últim programa. L'últim programa abans de Nadal.
Un karaoke?
Christmas. Voleu karaoke?
Jo sí.
Farem karaoke.
Vinga.
Ole.
La Núria està fent un teaser trailer.
Periodista de dia cantant de nit.
Teaser trailer.
Va,
ai, va. Arbre. Decoracions. Com ho comencem, això?
No, amb una pregunta per vosaltres i també per l'audiència, que,
vinga,
com sempre podeu participar. Vosaltres ja heu fet l'arbre, ja l'heu posat, ja l'heu decorat?
Sí. L'arbre no.
Sí. L'arbre no.
Sí, jo sí.
Andreu sí, Rafa sí.
Un miniatura, per això.
Jo també, perquè el meu pis, si poses un molt gran, hem de sortir tots.
Què s'entén per miniatura? Perquè ja
n'hi...
Aquesta alçada.
Ja, estem fent ràdio, eh?
D'aquells de taula.
De mig metre.
Mig metre, bé, encara.
Els de taula, entenc, no?
Sí, els de taula, sí, sí.
Mida Joan Trias, estàndard Joan Trias.
Va,
tenia el micròfon ja una vegada.
T'estimo.
Feliç Navidad. Va.
Va, l'hàgiu fet o no, cal dir que els consells que us porto avui són molt generals, perquè cadascú té el seu gust.
Sí.
I potser Andreu González decora l'arbre amb una boleta vermella i a mi em sembla horrendo. Ja està. O igual, jo per exemple, la meva mare té un arbre de Nadal preciós sota el meu gust, perquè hi col·loco unes llagrimetes.
Que maco.
De cristall. Preciós. Llavors, el consell número 1, bueno, ara l'afegeixo, que és treure l'arbre, eh? Vull dir, l'agafem i el traiem, perquè de moment no sabem fer màgia.
Clar.
Una vegada tret l'arbre, anem al consell número 1, que és, i va molt més enllà, aquest consell va molt més enllà dels gustos personals, que és obrir bé les branques. No, és veritat.
No,
és el procés més complicat de fer l'arbre de Nadal.
Correcte.
I estem d'acord, eh?
Molt.
Sí.
Val. Atenció al consell. Quan traieu l'arbre de la capsa o de l'armari o de sota el llit, on el tingueu, aquest és evident, vindrà amb les branques enganxades al tronc.
Sí.
Vale? Llavors, per tant, és molt important que les obriu bé sí. I us assegureu que estan correctament separades, tant per davant com pel darrere. Que ja m'ho conec jo, cobrim les branques molt bé per la part que nosaltres veiem l'arbre i després per darrere està més pensit que qualsevol altra cosa.
Correcte.
Llavors, sobretot abans de decorar les branques, l'arbre, deixeu-les obertes durant una estona perquè vagin agafant forma.
Molt bé.
Aquest és el primer pas.
Perfecte.
Ahir jo vaig fer l'arbre, sí, seguint aquests consells que ja havia escrit prèviament ahir. No, en aquest cas li vaig encarregar la meva parella, en Quico, i va estar més estona obrir les branques que decorar l'arbre.
Tu vas dirigir l'operació?
Jo vaig posar música de fons.
Vas dirigir l'operació?
Era DJ Ross.
Li anava cantant cançons de Nadal i li anava dient, molt bé, carinyo.
És que jo crec que hi ha tres perfils, no? Una miqueta, o dos.
Tres?
Hi ha qui mana i qui acciona.
I qui fa.
Però jo sóc també la persona que he insistit durant molts dies per fer l'arbre.
Clar,
ara, també us dic, quan arriba el moment de la decoració, qui t'ha té que bo jo.
Ara.
Ell fa la tasca bruta.
Va, llavors, consell número 2, compreu llums segons la mesura del vostre arbre.
Clar, si no allò sembla...
Sí, perquè una de les grans preguntes a l'hora de posar i decorar l'arbre és i quantes llums hi col·loco. Ai, clar. Veritat.
Sí.
Doncs en aquest cas, els experts recomanen posar un total atenció a la dada de 200 llums.
Com?
O més, si el nostre arbre medeix més de 1,80 m. Estem començant...
Ostres, molt gran.
1,80 és nivell Isabel Peixner.
Potser algun oient té una mansió a casa seva i té un arbre així de gran.
El teu quan medeix?
No, res, petitet, de pobre. Sí, és alt.
És alt, ja està.
Per mi és molt gran.
No, és molt gran, però ara us explico, perquè en el cas que l'arbre sigui encara més gran o més petit, heu de jugar amb aquesta quantitat de llums que he posat sobre la taula, augmentant-la o disminuint-la segons el tipus d'arbre i la mesura que faci. M'explico, eh?
Sí.
Val. Llavors, per tant, com a referència, tenim aquestes 200 llumetes aproximadament per un arbre de 1,80 m.
Val. Molt bé.
A partir d'aquí decidiu, repeteixo, això va molt a gustos.
Sí.
Per exemple, hi ha gent que li posa molta llum, hi ha gent que no tanta, que només il·lumina l'estrella... Cadascú amb les seves coses. Sí. Llavors, anem al consell número 3, que els adorns siguin càlids. Val?
Molt a favor.
Sí, perquè per adorns, anem a començar pel principi, entenem tant les boletes com les llagrimetes de les que us parlava, com llacets, alguna postal, també, inclús.
Ai, sí, és molt maco tenir postals. Sí.
És tot el que per vosaltres sigui decoració per l'arbre. Doncs bé, en aquest cas és indispensable que aquests adorns siguin càlids per aportar llum a l'arbre. Val? El càlid, jo crec que ho sabreu, és un to molt festiu, molt alegre, i si el combineu amb altres colors més neutres, doncs li donareu vida a l'arbre. I nosaltres, què volem per l'arbre?
Vida.
Volem alegria, volem el sentit,
vida,
la màgia del Nadal. Per tant, és molt important que poseu adorns càlids. Que no siguin tots, jo què sé, grisosos tots, no?
Clar.
Hem de donar alegria al Nadal. Llavors, consell número 4, amagueu l'estructura.
Importantíssim.
Recordeu que si l'arbre és artificial i si veu molt la seva estructura, el resultat mai serà l'esperat, perquè no quedarà bé. Per tant, sabent això, li hauríeu d'afegir o col·locar cintes de color per tapar aquesta mateixa estructura. M'explico?
Sí.
Si no us agraden les cintes de color, podeu tapar l'estructura amb serrallets de color verd per donar més sensació de vegetació.
També.
Serrallets, busqueu per internet, quan ho veieu ja sabreu del que us parlo. Són com aquestes bufandes de plàstic que tenen fils i que n'hi ha de tots colors, que la gent es posa per una festa, per animar...
Sí.
Com, sabeu el que porten les animadores a la mà?
Els pompons.
Els pompons, però recte.
Sí.
Llavors, si això ho col·loqueu...
Una mica boes.
Sí, exacte.
Les boes.
Si això ho col·loqueu del color de l'arbre, de la base de l'arbre, doncs donareu més vida a tota l'estructura, en aquest cas.
Jo tenia una cosa que és molt xula, que venen també, que són com... no sé com dir-ho, com una estora que es col·loca a la base de l'arbre i sembla com si fos un test, una cosa així. I queda molt maco, això, també. I així tapes els peus de l'arbre.
Hi ha molta gent que hi posa una manta.
Anava a dir,
una
altra opció més lifestyle, més casolana, que és el que vaig fer jo ahir, és agafar una manta de llana que feu servir, la poseu a la base i col·loqueu el tió al costat. D'aquesta manera queda molt ben vestit.
Això fa caça.
Sí, caliu.
Família.
Llavors, consell número 5, personalitzeu els vostres adorns. En aquest cas, en comptes de comprar boletes o decoració per l'arbre a les típiques botigues de Nadal, que això val diners, doncs també podeu intentar crear-les a casa vostra. Val? Una bona decoració seria, per exemple, una targeta de desitjos.
Ai,
una cosa molt xula.
Sí.
boletes decorades per vosaltres. Sí. Això les podeu fer. I és una activitat molt xula per fer en família.
Sí, sí,
les decoreu vosaltres. O inclús adorns artesanals que us vinguin al cap. Això ja us ho deixo a la vostra imaginació.
Jo n'he fet aquest any.
Sí, jo crec que si deixeu volar la vostra imaginació aconseguireu un arbre amb molta més personalitat i molt a l'estil de casa vostra, que al final sí. qui l'ha de veure cada dia sou vosaltres.
Clar, sí. Els meus fills han fet una cosa aquest any que m'ha cridat l'atenció, que és posar les cartes dels reis allà penjades.
Vale, sí, em sembla una idea xulíssima. Sí. La veritat.
Allà estan.
Sí, o algun desig. Jo, per exemple, a vegades
xocolatines.
L'Oriol Francisco, que va ser pare fa poc, sí. bueno, ara ja fa potser un anyet, em va donar una felicitació de Nadal de la seva filla. Doncs jo la tenia a l'arbre de Nadal. Clar, perquè és una cosa xula.
Sí.
Llavors, consell número 6, anem acabant, col·loqueu boletes efecte cristall. Val? Per portar la decoració a un nivell superior, un nivell pro, podeu barrejar els adorns del vostre arbre amb boletes d'aquest efecte cristall. Aquestes boletes, senyores i senyors, queden molt elegants. Això ja és un tema de gust, però per mi queden molt elegants. I com que són sense color, doncs us serviran per altres anys. És a dir, les podreu utilitzar per l'any vinent. Perquè a vegades dius, ai, aquest any em ve de gust boletes vermelles, el següent verdes, doncs clar. Les de cristall et serviran sempre perquè són, bueno, doncs de cristall, què vols que t'expliqui?
Clar, clar, clar.
Sí? Us agrada aquesta idea? Sí, no massa,
sí.
Eh?
Sí, sí, no, sí, home, sí, sí, i tant.
Va, dos últims consells. Consell número 7, no combineu els accessoris nous amb els antics, sisplau.
Clar,
vale? Primer d'elegància, això. És un dels típics errors que cometem.
A més, he sentit amenaçat.
No és veritat, perquè aquest, senyores i senyors, és un dels típics errors que cometem. Per tant, no ho fem.
Ah, és error,
Jo us diria, si els vostres adorns de Nadal de l'any passat no tenen res a veure amb els nous que heu comprat o que heu dissenyat, millor no els col·loqueu a l'arbre. No anem a ser horteros i col·loquem tot el que tinguem a la bossa de 10 anys enrere.
Sí, més o menys, el mateix estil.
Clar,
jo t'he de dir una cosa. A mi m'agrada molt posar els antics, perquè...
Doncs fes-lo tot antic.
És nostàlgic.
Això és el que
no, és que fa molt temps que no compro cap mena de decoració de Nadal.
Això també és acceptable, no? Tot antic o tot nou? No es pot...
No, és no barrejar. Si vols posar tot... Jo he posat tot el de l'any passat, però no he comprat res nou. Val? Llavors, per acabar, però no menys important, consell número 8, vestiu l'arbre amb regals. Jo us diria que els regals no faltin.
Clar, home.
Bueno, clar, això ho diria tothom.
Sí.
I no passa res, poden ser regals de mentida. És a dir, capses de cartró, que tu les emboliques i
però
ja està.
Però els peus han d'estar.
Clar, si tu els poses els peus de l'arbre, dona sensació més de casa, de Nadal, dels Reis Mags de l'Orient, saps? Vull dir, queda bé. Llavors, jo crec que amb els regals hi donareu el toc que falta. Aquí no heu posat en els consells l'estrella, molt important l'estrella.
Oh, ai, sí.
Vale, això ja és gust de cadascú.
Això no s'ha d'esmentar.
La poseu vosaltres?
Sí, clar.
O sigui, sou vosaltres la persona que la posa?
I qui vols que la posi?
No,
perquè hi ha moltes famílies que és com el petit de la casa, que té l'honor.
Exacte.
Ah, no sabia això.
Sí,
jo sí, perquè en aquest cas, sí, sóc la petita.
Jo li deixo a Mateo, el nen.
És el petit, també?
No, és el mitjà, però ho fa ell.
No, l'estrella molt important, això ja és gust de cadascú, però, clar, li acaba de donar aquest toc a l'arbre i aquesta màgia del Nadal preciosa.
Sí. I una altra cosa, perdoneu,
no, digues.
És que jo tinc molts dubtes amb això. El pessebre sota l'arbre o no?
No, a part.
Mai, a un altre lloc, jo no.
Tu sí, ho fas.
Jo és que en faig més d'un, de pessebre. Llavors, un està a sota l'arbre i l'altre està a l'entrada de casa.
A l'entrada m'agrada més.
A l'entrada m'agrada. Jo tinc tota l'entrada, que és on hi ha una mica de lloc.
Ja està.
Molt bé. La setmana que ve, si voleu, us portaré els consells per fer un bon pessebre.
Genial.
Ai, sí.
I després ens passes fotos de com ha quedat el teu.
Ah, jo tinc. Llàstima que l'audiència no ho pugui veure.
No, llàstima.
Tinc un arbre...
Nosaltres tenim aquest privilegi.
Jo he de dir que l'arbre de la Núria m'encanta.
Falten llums,
Clar, falten llums.
Sí, falten llums, però era massa tard per anar-les a comprar.
Efectivament. L'estem veient, Trias, molta elegància.
Maco. Home, tot el que fa la Núria és elegant.
Ara.
Molta elegància.
Ara. Anem a la fórmula?
Anem a la fórmula. Obriu les branques, més llums adequades a l'arbre, més adorns càlids, més personalitzats, més regals, menys accessoris antics i nous alhora. Quina fórmula més complicada, pitjor que les matemàtiques. Igual... Oh, qué árbol tan bonito.
Gracias, Núria.
A tú.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad.
Bravo, capravo. Bravo, cap bravo.
Bravo, cap bravo, Si esteu adormits, Ruth Hesp us desperta. amb aquest crit de guerra, que és el crit de guerra d'aquest moment del programa, bravo, que bravo, amb aquest accent nòrdic, justament, no, és de Països Baixos, que diria Pol Corredoira.
Ara.
No? Països Baixos.
Països Baixos.
Escolteu, que bravo, eh? Bueno, és que va perfectament lligat. Hem parlat d'arbres de Nadal, de decoració, de bon gust, i amb tota la... És a dir, amb naturalitat arribem amb bon gust, elegància i Nadal, a la cistella Capbravo, que sortejarem en aquest mes de desembre.
Com un lot,
que
això,
és una cistella... Bueno, és que és, efectivament és un lot. Passo a recordar-vos que us podeu endur. Sorteig avui, eh?
Sí.
Demà no venim a treballar, en principi.
És veritat.
Si no ens diuen lo contrari a darrera hora. Seria divertit. Al final demà veniu. No, diu la Sílvia, que està allà produint.
Home, no crec que sigui gaire divertit.
Ha tret el cap com dient, què estàs dient?
No, tu no, si vols venir, vine, eh?
No.
Tinc compromisos.
Jo també, he quedat. Doncs avui farem el sorteig de la cistella Capbravo, a darrera hora, no? Serà més o menys cap a 2:15, una cosa així. I tindreu opció de portar-vos cap a casa aquesta cistella que porta Torro Tou.
Oh,
jo per boníssim. Per no forçar. Que sigui una mica suau. Praliné de tres xocolates.
Oh,
praliné de tres xocolates. Panetone, el tamany estàndard, el tamany gran.
Sí.
I torró d'Alacant o, boníssim, no se sap, la cistella que et tocarà, palets de torró i cacauet.
Boníssim.
Cacauet, eh? Sí, com a complement als dolços trobaràs també mini tortes de ceba caramelitzada, pinya en el seu suc.
Un clàssic.
Sí, que això no pot faltar en els àpats. Allò que dius, bueno, ara per rebajar... Quan ja estàs,
pèssec,
que no pots...
també en el míbar.
Ja estàs que no pots bellugar-te del, saps? Estàs farcit de tot. Dius un poquito de pinya para rebajar. Bueno, i després...
Mira una pinya bajo el mar.
I després, per... bueno, per despistar una mica, pels que els de Capbravo són així, són juganers,
sí,
espaguetis.
Pels menys... Els menús infantils de Nadal.
És veritat, ahir vam pensar en la canalla pels menús infantils. Bueno, i després els productes d'higiene i de bellesa personal, oli en loció de Camèlia i laca d'ungles Bell. I la revista Sabor, per què rieu? Bell.
Bell.
La laca d'ungles...
Aquí posa Belle, però jo l'he afrancesat.
No, es diu Bell.
Laca d'ungles Bell. Bueno, assiste a Capbravo.
Bell.
Capbravo, 65 anys d'història, 3.000 supermercats.
Són...
Legión. Legión, legión, per tot arreu estan els supermercats. Vamos, la legión, molt present.
La
valleta
del Passebre.
Avui ha anat tard.
És que moltíssim... Sí, estava...
Acaben de fer un BBC, en directe.
És que faltava que José també et fes.
És que a José no li pots dir que va tard, precisament.
No, mai va tard.
Li toques l'ego. Escolteu, avui és el Dia Mundial. A Andreu li interessa especialment aquesta dada.
Ui. Per què?
Sí, Dia Mundial de l'Aviació Civil.
Boníssima banda sonora.
Fantàstica. Per qui no la... Ho dic per a la part jove de la taula.
Em soni molt aquesta banda sonora.
Aterriza com puedas.
Com?
Aterriza com puedas.
Ah, val.
Peliculot on els hagi.
Sí,
espectacular, vale? Direu, què és l'aviació civil?
Què és, clar.
Doncs tot el que no és militar.
Ah, molt bé. Argumenta su respuesta.
Tot el que no és militar, que és vols comercials o d'empresa o coses així. I clar, aquí com l'Andreu sempre té història, ell o és metro o és avió.
No hi ha terme mig.
Doncs és els viatges que fan el populatge, els mortals, els alemanys per anar a Mallorca, el rei per volar a Abu Dhabi, per exemple, són avions comercials. L'Andreu sempre li passen moltes coses quan viatja en avió, normalment desafortunades.
Que amb aquesta banda sonora de fons estic esperant l'acudit.
Què vols? Quin vols?
No, qualsevol de l'Andreu.
Per què?
Intentaré... de l'Andreu d'avui.
Cap a mi, no? Sí.
Això ho hem de recuperar.
Va, tira.
Llavors, la pregunta que us fem avui, després d'escoltar les històries variopintes i doncs, sorprenent sempre de l'Andreu González, que viatja pel món i li passen mil històries i mil coses, jo vull les vostres històries d'avió i d'aeroport.
M'agrada molt això,
Els oients teniu el nostre número de WhatsApp del programa obert per vosaltres, el 663 99 30...